L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Lo que passa a les Terres de l'Ebre, si ho sabem, òbviament ho expliquem en aquesta parada informativa que cada dia poden escoltar des de la sintonia de la seva emissora municipal. Dic parada perquè cada emissora té la seva programació particular, privada, però aquesta és conjunta. 6 emissores a partir d'ara mateix. Una vegada més anem a oferir-nos l'esforç de repassar l'actualitat a les Terres de l'Ebre des de l'informatiu EMUT. Avui, en aquest dilluns, últim del mes de gener, 28 de gener de l'any 2013.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Doncs comencem aquests 30 minuts informatius precisament amb la notícia amb la que tancàvem el passat divendres i que coneixíem a última hora. Avui tenim més informació, més amplificada i, de fet, doncs, noves dades sobre el tema d'aquests 32 habitatges que sembla ser es tindran que enderrocar Alcanar. La jutgessa, recordem, el passat divendres coneixíem, havia rebutjat el recurs de l'Ajuntament Canareu exigint de nou l'enderroc dels 32 habitatges il·legals en aquest municipi. L'Ajuntament Canareu mirava de frenar a contrarrellotge la sentència ferma d'enderrocar els 32 habitatges il·legals. I ara també coneixíem que, per la seva banda, els veïns afectats exigeixen indemnitzacions si finalment s'acaba produint aquest enderroc. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, amplia aquesta informació de portada.
Què tal, Josep? Bona tarda. Efectivament, a finals de la setmana passada coneixíem la notícia. Els 32 habitatges del carrer Bougainvillea, a la urbanització Serra Mar d'Alcanar Platja, s'hauran d'enderrocar. Així de contundent es mostrava la resposta del jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona a l'Ajuntament d'Alcanar, que el passat mes de desembre, recordem, va presentar al·legacions a la resolució judicial que reclamava el restabliment de la legalitat en una zona on es van aixecar 32 habitatges quan només legalment se'n podien edificar 9. L'Ajuntament va comunicar al jutjat que havia demanat a la promotora del complex, Turov, que redactés el projecte per restablir la legalitat, una altra proposta que la justícia no accepta. Els nostres serveis jurídics estudien si hi ha alguna escletxa legal, però la sentència és més restrictiva i parla obertament d'enderroc, declarava l'alcalde Alfons Montserrat, que reconeix que la sentència és ferma. La resolució judicial deixa un termini de 2 mesos a l'Ajuntament d'Alcanar per executar l'enderroc i li requereix cada 15 dies que comunique les accions que ha dut a terme per tal de complir la sentència. El consistori va rebre la notícia el passat dimarts, de tal manera que el termini per executar la sentència s'acabaria el dia 22 de març. Per la seva banda, els veïns afectats per aquestes construccions il·legals exigeixen indemnitzacions a l'Ajuntament si és que finalment s'acaben enderrocant els habitatges. Així ho declarava el president de la comunitat de veïns afectada, Xavier Martínez, que destacava que són les famílies afectades, famílies de classe mitjana que s'han hagut d'hipotecar per comprar aquests habitatges que ara s'han de tombar. Xavier Martínez.
Són uns apartaments modestos, uns apartaments de família de classe mitja, no són milionaris. El problema com aquests doncs és greu, no? Perquè la majoria d'habitatges estan hipotecats. Imagina't que tal de Roca, que paga una nova residència, ja, suposo que ja en aquest cas de lloguer, perquè no crec que poguessin comprar una de nova, tindries una despesa d'una hipoteca, una cosa que no tens, i a més a més un lloguer addicional. No?
Aquesta setmana els advocats dels propietaris dels habitatges es reuniran amb els serveis jurídics del nostre ajuntament. Els veïns volen un compromís de l'Ajuntament d'Alcanar respecte de les indemnitzacions que haurien de rebre i garanties patrimonials si l'enderroc, com dicta l'última sentència judicial, s'acaba fent efectiu. Xavier Martínez avisava també que si s'acaben tombant els habitatges afectats per aquesta sentència faran servir la força de la llei sobre les persones responsables d'aquesta situació.
Les lleis sobren. Entonces ja parlarem amb una altra forma. És a dir, ara estem parlant de l'Ajuntament de tu a tu, amb d'una manera molt col·laborativa i constructiva, no? D'anar tots a la una amb un objectiu clar i comú. Un cop es tenia derogat aquest objectiu comú ja no existeix, ja s'ha d'existir. Per tant, nosaltres farem servir tota la força de la llei sobre les persones que van provocar aquesta situació, està clar. I demanem responsabilitats de tots tipus, grans i civils.
Com dèiem anteriorment, aquesta setmana s'ha concertat una reunió a Barcelona entre els representants legals dels veïns i els del consistori. Es vol concretar el compromís de l'Ajuntament d'Alcanar de fer front a les indemnitzacions a través de garanties patrimonials per part del consistori si l'enderroc s'acaba fent efectiu. Malgrat que legalment els veïns podrien reclamar una indemnització, es neguen a entrar en un plet de responsabilitat patrimonial que pugui durar molts anys. Si no s'arriba a un acord, adverteixen als consistori que denuncien la resta de promocions que es troben en la mateixa situació que la seua a la urbanització Serra Mar. En breu, també els propietaris presentaran un recurs d'indefensió que estan acabant d'enllestir, aleguen que des que es va iniciar el procés no se'ls ha permès d'estar representats entre les parts del cas, que han estat la denunciant, la promotora i el consistori.
Seguim parlant encara de temes urbanístics, en este cas per traslladar-nos a la capital del Montsià, perquè l'Ajuntament Ampostí ha ratificat que la urbanització de la zona comercial no ha excedit els 2,6 milions d'euros pressupostats. L'alcalde del municipi acusa el grup municipal del PSC de voler confondre denunciant un cost de l'obra de 4.630.000 euros que inclou d'altres partides. Ferrer també acusa el portaveu socialista de confondre voluntàriament, per mala fe o bé per ignorància, el cost de les obres de la urbanització d'aquest centre comercial Ampostí. Manel Ramon, Amposta Ràdio, té més informació.
Doncs així és, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha volgut aclarir que les dades que presenta el Partit dels Socialistes de Catalunya d'Amposta, sobre les quals afirmen que en les obres d'urbanització dels voltants del centre comercial d'Amposta van costar 1,7 milions d'euros més del previst, l'alcalde ha assegurat i ha acusat el portaveu socialista de confondre voluntàriament el cost de les obres d'urbanització amb el compte de liquidació definitiva de la reparcel·lació, de manera que una cosa són les obres d'urbanització estricta que es van adjudicar per un pressupost de 2.600.000 euros i que inclouen únicament les despeses de l'obra d'urbanització de la zona, i una altra és la liquidació proporcional a la seva participació que fan els membres de la Junta de Compensació, que formen part de Futuro Ciudad amb un 65%, l'Ajuntament d'Amposta amb un 31% i l'Incasol amb un 3,5%. Així ho deia l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Jo hem fet una reflexió, m'he sentat amb els tècnics municipals i he arribat a la conclusió que o bé el senyor Antoni Espanya no se n'entera, la qual cosa comença a ser preocupant perquè porta molts anys com a regidor de l'Ajuntament d'Amposta i a més és funcionari, per tant tindria que saber com és un tràmit administratiu, perquè ell no sap diferenciar entre el que és les quotes d'urbanització entre la liquidació definitiva de la Junta de Compensació. Ho mescla tot i a partir d'aquí diu que hi ha aquest excés. La qual cosa, això no és cert, però és que a més, aquesta és una obra que l'Ajuntament és propietari una part, 31,5%, el resto són els propietaris del Centre Comercial Ciutat Futura Amposta, i també hi ha una petita part en la que és la Generalitat de Catalunya a través de l'Incasol que té terrenys aquí. Tot el procediment de les quotes d'urbanització, que no té res a veure amb el compte definitiu de liquidació de la Junta de Compensació, no té res a veure, ell ho mescla tot i intenta traure profit dient que ha hagut aquest excés, que no és així.
L'alcalde ha lamentat que des del PSC estiguin basant la política municipal i intentar demostrar que hi ha hagut mala gestió o que, com en aquest cas, hi ha algun tipus de desviació de fons públics, quan es facilita tota la informació que se'ls demana, actuant, segons l'alcalde, amb tota la transparència possible. Ferrer ha afegit que els socialistes o actuen per ignorància o de mala fe, perquè si no, diu Ferrer, no entén aquestes notes de premsa en les que mesclen conceptes per ressaltar unes xifres que semblen escandaloses, però que estan intencionadament esbiaixades.
Gràcies, Manel. Dels temes urbanístics passem ara als temes mediambientals, que també són preocupants i també ens hem interessat per ells. La qüestió és que, per lo que sembla, el mur de llots de fangs està provocant que hi hagi problemes a la reserva natural de Seves després de les inundacions que la crescuda del riu ha provocat. I és que la perllongada avinguda de l'Ebre ha provocat la inundació d'alguns espais sensibles de les ribes del riu, per exemple, a la reserva natural de Seves, a Flix, situada davant del complex químic d'Ercros. En aquest punt, tanmateix, la inundació ha estat molt superior, més superior fins i tot que en anteriors episodis per culpa del mur que aïlla la muntanya de llots tòxics i radioactius. La presència d'aquest mur ha reduït sensiblement l'amplada del llit del pantà que en episodis d'avinguda desvia bona part del cabal en direcció a la reserva natural. L'efecte més nociu del fenomen en aquesta ocasió ha estat la inundació quasi total de les 12 hectàrees de terrenys de pastura utilitzades pels cavalls de la Camarga, fet que ha obligat els tècnics de la reserva a alimentar amb forratge els animals mentre s'espera la baixada del nivell de l'aigua. Altres zones, com el bosc de Ribera de Cebes, han patit també una inundació molt superior a l'habitual. El director de la reserva, Pere Josep Jiménez, aclaria al Diari de Tarragona que les avingudes periòdiques d'aigua pel riu Ebre són habituals i positives, però que no és en la situació actual, amb un cabal severament escanyat per la construcció d'aquest mur. A aquest greuge s'uneix l'habitual decalatge entre les preses de Ribera Roja d'Ebre i de Flix, que ja provocava sobreelevacions d'aigües inesperades. Imagina que l'amplada de l'Ebre equival a 3 carrils de trànsit. Si elimines 2 carrils, com ha succeït, es genera un gran embús. És el que està passant, explicava el director de la reserva, Pere Josep Jiménez.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ens ocupem avui també de la crònica política que també ha tingut el seu referent les últimes hores després de conèixer-se de que el Partit Socialista de Catalunya sancionarà els 5 diputats que van saltar-se la disciplina de partit. I és que el primer secretari del PSC, del Partit dels Socialistes Català, Pere Navarro, anunciava ja el passat divendres que els 5 diputats que no van votar dimecres seran sancionats, tot i que assegurava que tant l'executiva actual del Partit Socialista com les llistes electorals que es van aprovar respecten de manera escrupolosa la pluralitat de la formació. Navarro va fer així la seva primera valoració del ple del Parlament en què es va debatre i aprovar la declaració de sobirania del poble de Catalunya. En aquest sentit, cal recordar que una de les diputades del PSC, que seran sancionades pel partit, serà la primera secretària dels socialistes a les Terres de l'Ebre, Núria Ventura, al costat dels també diputats Àngel Ros, Joan Ignasi Elena, Rocío Martínez Sampere i l'exconsellera Marina Geli. Cal també destacar la premura amb què s'ha pres aquesta mesura sancionadora, tenint en compte que en principi s'havia dit que fins a l'executiva d'avui mateix dilluns no hi hauria resposta del partit als 5 diputats que van negar-se a votar no a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, entre ells la primera secretària de la Federació dels Socialistes a les Terres de l'Ebre, Núria Ventura. El primer secretari del PSC, Pere Navarro, ja anunciava, però, que els 5 diputats seran sancionats econòmicament amb una multa de 400 euros pel partit, a més d'altres possibles mesures disciplinàries que analitzaran avui mateix, però això sí, de moment no seran expulsats, deia Navarro. Ventura, en declaracions que llegim a la publicació digital a guaita.cat, assegura també que ja eren conscients que el reglament preveu sancions i que les acataran perquè són les normes del joc i era una conseqüència previsible, encara que també és veritat que de vegades has de trencar certes normes, has de trencar la disciplina per a ser coherent amb tu mateix perquè si no, no avances, dia Ventura. La diputada ebrenca i exalcaldessa d'Ullacona també assegurava que no s'ha plantejat abandonar la formació perquè ara no és el moment d'abandonar, sinó tot el contrari, és el moment de lluitar per fer les coses diferents i animo a tothom a seguir per a que aquest partit torni a ser el referent de l'esquerra majoritària, apuntava. Les declaracions de Ventura es van fer després que Navarro assegurés a Antena 3 que els 5 parlamentaris que es van desmarcar van trencar el procediment democràtic pel qual el grup socialista al Parlament havia decidit votar no. En tota la història del partit mai ningú va dubtar de la voluntat majoritària respecte a un tema, assegurava Navarro. També insistia en que no haguessin hagut de desmarcar-se perquè la declaració aprovada no coincidia amb el programa electoral del PSC, que va ser avalat pel partit amb només una abstenció. I seguim encara amb aquesta temàtica sobre la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya, però ara per a parlar-ne des d'una altra perspectiva, en este cas la perspectiva de suport que li ha donat el Consell Comarcal del Baix Ebre a través de l'última sessió plenària celebrada a l'ENS comarcal. Des de Ràdio Delta, la crònica per explicar-nos-ho, l'ha preparat la nostra companya, Lluïsa Bertomeu.
El Consell Comarcal del Baix Ebre donava suport a la declaració de sobirania, aprovant amb 16 vots favorables, 3 vots en contra, 3 abstencions i un conseller del PSC PSC, que opta per no fer efectiu el vot, una moció de suport subscrita per Convergència i Esquerra a la declaració de sobirania i invocació del dret a decidir del Parlament de Catalunya. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre destacava que el Parlament ha iniciat un procés que permetrà al poble català decidir lliurement quin ha de ser el seu futur com a país. Lluís Soler.
El poble català ha de decidir el seu futur i així ho creem. I per aquest motiu, des del Consell Comarcal de Baix Ebre, hem votat avui una moció d'adhesió a aquesta declaració institucional per al que el poble català pugui decidir el seu futur de forma lliure i expressa.
A la mateixa sessió plenària, l'ENS aprovava per unanimitat les bases de subvenció de les AMPA per tal de concedir subvencions o ajuts econòmics per a la realització d'activitats fora de l'horari lectiu adreçades a alumnes d'infantil, primària i secundària. També es va aprovar per unanimitat els convenis marc amb els diferents ajuntaments de les comarques del Baix Ebre per continuar prestant aquest servei social bàsic als municipis. S'ha aprovat per unanimitat una moció presentada per Esquerra Republicana que demana un servei ferroviari digne a les Terres de l'Ebre, atesa l'actual manca d'infraestructures que s'ofereix al territori. Alhora, també s'ha aprovat una proposició de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes i Esquerra, amb els vots favorables dels mateixos grups i l'abstenció del Partit Popular, que reclama a l'Estat espanyol que no centrifugui el seu dèficit amb Catalunya. Finalment, el plenari del Consell Comarcal del Baix Ebre mostrava conjuntament el seu rebuig a qualsevol proposta legislativa que tingui com a conseqüència la supressió del Col·legi Professional d'Advocats i Advocades de Tortosa.
Hola, sóc Josep i cada setmana, els dilluns a les 8 de la tarda, et presento a aquesta emissora Catalònia. Catalònia és un temps de ràdio temàtic dedicat a la nostra música, als nostres músics i a alguns trets característics de la nostra cultura com a poble. Música de banda, el disc català de la setmana, l'aportació dels veïns occitans, el cicle de l'any segons Amades, Bojos pel Ball i la música lliure són les seccions amb les que procuro fer-te passar gairebé una hora entretinguda i molt nostra cada setmana. Catalònia. Catalònia t'espera els dilluns a les 8 de la tarda i a aquesta mateixa emissora. Catalònia. A la Plana Ràdio també pots escoltar-ho els dimecres a les 3 de la tarda.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Fa unes setmanes parlàvem als nostres, explicàvem als nostres oients els problemes que estaven tenint a municipis com Ullacona amb aquesta plaga d'estornells que està donant voltes pel territori i que doncs, va canviant d'ubicació de tant en tant. D'Ullacona sembla ser que, entre altres ubicacions, ara es troben també causant molèsties a la ciutat de Tortosa. L'Ajuntament tortosí, davant d'aquesta plaga d'estornells, s'ha vist obligada a recuperar els aparells electrònics que ja van emprar fa ara 7 anys per combatre aquesta plaga d'ocells que afecta el nucli urbà, sobretot l'entorn del Parc Municipal Teodor González. Aquesta mateixa setmana passada s'instal·laven 2 altaveus a la llotja que emeten sons d'altres aus que espanten els ocells i els animen a desplaçar-se fora del nucli urbà. Tot i que la colònia d'estornells no ha provocat greus desperfectes, sí que està obligant a reforçar la neteja en alguns punts de l'entorn del parc, així com en el centre de menors de la Generalitat que hi ha en aquesta zona per la quantitat d'excrements i també sobretot per la forta olor que generen. Escoltem al regidor de serveis de l'Ajuntament tortosí, Domingo Tomàs. Tomàs també deia que la situació d'aquest hivern no és alarmant com la dels anys 2004 o 2005 on el parc va fer olor de granja, però sí que hi ha algun punt on s'ha hagut de reforçar la neteja. Els 2 altaveus s'han instal·lat a la llotja del parc i es posen en funcionament al vespre, moment en què els estornells s'ubiquen als arbres per passar-hi la nit. Estem aconseguint que la colònia no vagi a més, deia Tomàs. Aquest hivern aquests ocells, recordem, estan generant molèsties a molts municipis de les Terres de l'Ebre. A Ullacona, com deia al principi, van provocar fins fins i tot desperfectes en les línies elèctriques, generant fins i tot talls en el subministrament.
L'informatiu de Mutea.
Des de Santa Bàrbara avui els podem oferir una notícia que per a nosaltres és curiosa perquè neix al municipi una nova cervesa artesana. Els seus promotors l'han batejat amb el nom de Nel i de moment, i fins que no es pugui inaugurar l'obrador que s'està construint al poble, la producció es fa a un obrador de Logronyo. I és que a partir d'ara els bons productes que ja s'elaboren en aquest municipi, com oli, pastissets, baldanes, etc., li caldrà sumar també la cervesa artesana que a partir dels primers dies del proper mes de febrer es començarà a comercialitzar amb el nom genèric de Nel. Jordi Forcada, promotor de la iniciativa al costat de la seva dona, explicava que tot va començar 3 anys enrere, com un hobby, elaborant diferents classes de cervesa a casa per al consum privat, fins que es van animar a organitzar alguns tastos amb restauradors. Les bones crítiques al producte que donaven a tastar els animat ara a professionalitzar-se. Escoltem Forcada.
Bueno, en un principi vam començar, anem a dir, com un hobby, no? Com una manera d'entretindre-nos. Al cap del temps, anar provant cerveses i anar-les a donar a provar, pues bueno, vam pensar que a lo millor ho podíem portar en un pla professional. A partir d'aquí, ens vam començar a manejar, a voltar, a conèixer gent, a mirar com ho feien, i bueno, en un principi vam decidir formar-nos. Des de que vam començar, doncs, probablement haguem passat més de 3 anys. Les cates les vam començar al voltant de fa un any atràs, ja quan teníem diverses propostes per a donar a tastar, i vam començar a allargar-nos una mica més, a organitzar cates a restaurants, donant-les a provar a altra gent, i veient que se'n sortien prou bé, és quan decidim, doncs, ja...
Per la seva banda, Salomé Barberà explicava que la cervesa es comercialitzarà amb el nom de Nel, en honor del besavi del seu marit Jordi, el qui es coneixia amb aquest diminutiu i que ja es dedicava a elaborar vi i oli de la seva producció. Tot i que aquest serà el nom genèric, la cervesa es presentarà amb dos varietats diferents. D'una banda, la elaborada a partir d'ordi maltejat, que es dirà Bàrbara, i tindrà una graduació de 4 graus i mig. Genoveva tindrà com a matèria prima el blat i serà un poc més fosca i àcida.
Bueno, pues el nom surt d'un besavi de Jordi, que com a apodo del poble o així lo coneixien com a Nel. Era un home que en aquell temps ja feia pues, xampany, la xampanya aquell dia, lo vi i feia oli. I vam dir, pues, bueno, posem-li aquest nom perquè és un nom pues, molt arrelat al poble i per això vam dir de decidir posar-li aquest nom. La rossa se dirà Bàrbara, perquè la seva mare li diuen Bàrbara, i la de blat se dirà Genoveva perquè la seva dona li dient Genoveva.
La cervesa artesana planera, de moment, s'elabora a uns obradors de Logronyo mentre acaben les obres del que s'està construint al poble. De moment, ja hi ha 6.000 botelles preparades per a la comercialització que, segons Forcada, com diem, podria començar a partir del proper mes de febrer.
Sí, en este moment, preparant tot el projecte per aproximadament fer l'obrador aquí a Santa Bàrbara, que esperem que no retrasse massa, però hem començat ja la producció en un obrador a Logronyo. Les primeres partides ja tenim 6.000 botelles elaborades, seguirem elaborant allà dalt fins al moment que tinguéssim l'obrador aquí a Santa Bàrbara.
La cervesa Nel, mentre no es pugui augmentar la producció, tindrà limitada la seva distribució a l'àmbit de la demarcació tarragonina i es podrà trobar solament a establiments especialitzats i de restauració. I de la cervesa passem ara a l'oli, concretament en aquesta fira que ha tingut lloc aquest passat cap de setmana a Móra d'Ebre, i on l'oli ha estat el protagonista. I entre els olis protagonistes, concretament el de la Terra Alta, perquè la denominació d'origen protegida d'oli de la Terra Alta ha sigut present un any més a la Fira Intercomarcal de l'Oli, que es va celebrar este passat cap de setmana al pavelló firal de Móra la Nova. En el concurs d'olis, la cooperativa de la Pobla de Massaluca ha sigut guardonada amb el primer premi del certamen dedicat als olis de la denominació d'origen protegida. L'oli de la cooperativa de la Fatarella ha guanyat el segon premi. La representació de la Terra Alta en aquest certamen oleícola es va completar amb els estands de la cooperativa d'Escó, del Consell Regulador de la DOP i també de l'Escola Agrària de Gandesa. Mm. I encara que estem al mes de gener, hem de començar a parlar ja de Pasqua i concretament de les celebracions religioses que són característiques d'aquesta època de l'any i molt especialment a les Terres de l'Ebre amb diferents representacions de la Passió de Jesús. Recordem la de Vilalba dels Arcs, la de la Cava, de la que parlàvem la setmana passada, o avui parlarem de la Passió de Llacona, que ressalta enguany la importància del públic en el seu nou cartell, presentat també fa pocs dies. Emocionat és la recomanació que l'autora del cartell de la Passió de Llacona 2013, Núria Itarte, vol transmetre al públic. El cartell de la temporada 59 de representació segueix una continuïtat gràfica i tècnica amb les anteriors edicions i dona importància a allò que es viu des de les butaques i no allò que representa dalt de l'escenari. El missatge que Itarte volia transmetre en el decurs de la presentació de la nova imatge era que en cada quadre de l'obra es provoqués els sentiments a l'espectador, algun tipus d'emoció o sentiment, positiu o negatiu, i en graus variables i de diversitat i intensitat. Segons l'autora del cartell, la passió provoca sentiments diversos o també diferents maneres d'exterioritzar aquests sentiments. Així les coses, Itarte explicava que el fet de mostrar espectadors en el cartell és ressaltar la importància i el paper que tenen aquests en l'obra, ja que assenyalava, sense el públic la representació no tindria raó de ser. Les funcions de la Passió de Llacona d'aquest 2013 ja també s'avança, que es podran veure en català els dies 17, 24 i 29 de març. Així, com a novetat, en 59 anys de passió a Ullecona, es representarà també la tarda de Divendres Sant. L'obra en castellà es podrà veure a partir del diumenge 7 d'abril i fins al primer dia del mes de maig.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
Efectivament, la pàgina esportiva també té el seu protagonisme tots els dilluns gràcies a l'aportació que també cada dilluns Domènec Ramal fa des del Cana Ràdio. Hola, Domènec.
Què tal? Bona tarda. Els últims minuts d'aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu de Mutec, com tots els dilluns, els dediquem a la jornada futbolística. Anem a repassar resultats dels equips de les nostres comarques i comencem amb el grup de la tercera divisió catalana, on tenim representació en l'equip de la Unió Esportiva Rapitenca, que jugant com a local en aquesta jornada s'imposava per 1-0 per la mínima al camp de la Devesa davant de l'Europa. 3 puntets més per als rapitencs, que se situen novens a la classificació amb 28 punts. De la tercera anem a la primera catalana, on en este cas trobem dos equips de les nostres comarques. D'una banda, l'Ascó, que aconseguia una victòria de prestigi per 1-4 en el seu desplaçament al camp de l'Igualada, un dels equips de la part alta de la classificació. Per la seva banda, l'Amposta també sumava els 3 punts en el seu desplaçament al camp del Torreforta, a l'imposar-se per 0-1. Així les coses a la classificació. L'Ascó és líder destacat amb 42 punts. El segon classificat, Sant Feliuenc, en suma 35. Per la seva banda, l'Amposta és 6è amb 28 punts. Pel que fa a la segona catalana, 18a jornada de campionat i els resultats, Vilaseca 5, Cunit 0, Sant Pere i Sant Pau 0, Cambrils 2, El Catllà 1, Gandesa 1, La Cava 3, Jesús i Maria 1, Salou 0, Calafell 2, Roda de Barà 0, Tortosa 1, Remolins Vítem 4, Campclar 2, Catalònia 1, Alcanar 3 i Roquetenc 0, l'Ampolla 2. A la classificació, el Jesús i Maria és líder amb 36 punts, els mateixos que també suma la Cava. Pel que fa a la tercera catalana, grup primer, els resultats d'aquest grup van ser Camarles 1, Campredó 2, Santa Bàrbara 4, Horta 0, Ullecona 3, Tivenys 0, Sant Jaume 2, Pinell 4, La Sénia 2, Aldeana 0, Mora la Nova 1, Deltebre 0, Flix 1, Vilalba 1 i el Perelló 0, Olímpic Mora d'Ebre 1. El partit Atlas de Tortosa, l'Ametlla, va ser suspès i, per tant, consta sense resultat. A la classificació és líder l'Olímpic de Mora amb 37 punts, seguit del Perelló, que en té 36. I acabarem amb la quarta catalana, grup 20è, també 18a jornada de campionat i els resultats en este grup. Roquetenc B, 2, Els Montells, 1. Alcanar B, 2, Remolins Vítem B, 1. Godall, 2, Bot, 2. Jesús i Maria B, 1, Batea, 2. Arnes, 2, Deltebre B, 1. La Galera, 2, Ginestà, 0. Corbera, 4, Benissanet, 0. I Xerta, 0, Catalònia B, 1. A la classificació és líder el Batea amb 45 punts, seguit del Corbera amb 44.
Doncs fins aquí hem arribat. De fet, aquest és el temps del que disposem cada dia per repassar l'actualitat a les Terres de l'Ebre. Quan acabem, volem agrair l'atenció que han tingut en sintonitzar aquesta emissora i els emplacem a una nova edició de l'informatiu EMUT. Fins aleshores.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.